Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquests dies s'està fent a Barcelona el primer Congrés Català del Treball, un congrés que situa ara mateix Barcelona a l'epicentre del debat de com han de ser les polítiques laborals del present i del futur per ajustar-se a la realitat d'un mercat que està canviant, que canvia cada dia per la irrupció de les noves tecnologies, pel que implica des del punt de vista del model de treball, les empreses tecnològiques, per el salt qualitatiu quàntic, pràcticament, que podem dir que està patint, que viu a diari el món de la robòtica i la irrupció de la intel·ligència artificial. És veritat que també a l'entorn d'aquests elements està naixent o s'hi està començant a forjar un cert discurs una mica apocalíptic de quin és el futur que tenim com a treballadors. En tot cas, aquestes són algunes de les qüestions que es volen posar damunt de la taula, que s'han començat a fer en aquest congrés, on hi estan participant experts, professionals, acadèmics de referència de tot el món. Entre aquestes persones hi ha el Genís Roca, arqueòleg de formació, consultor de prestigi a casa nostra i en l'àmbit internacional, i president de la Fundació Puncat, també una de les persones que més bé expliquen on som i cap a on sembla que hauríem d'estar, cap a on sembla que hauríem d'estar anant. Genís Roca, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. En som conscients de cap a on està anant el nostre món i el nostre mercat laboral?
Home, evidentment no, perquè això del futur sempre és molt complicat. Però el que sí som conscients, potser no sabem cap on va, però sí sabem que canvia, i ho notem cada dia. Notem que això de la feina i de la nostra relació amb la feina canvia. Parlem molt de l'impacte de la tecnologia, però més enllà de la tecnologia, el treball... Abans era... Hi ha una frase que fem servir molt. El meu pare va tenir una feina tota la vida, jo hauré tingut 5 o 6 feines diferents al llarg de la meva vida i el meu fill probablement tindrà 5 o 6 feines diferents a la vegada.
Home, això suposa un canvi radical de com hem entès la nostra vida associada a l'anar a treballar, no?
Sí, clar, llavors depèn de com et van les coses, aquest canvi el vius com un drama. O el vius amb normalitat, o el vius amb expectativa, o el vius amb no sé, amb il·lusió o amb pena. Sí que és cert que, com que és diferent, molta gent que s'ha criat i educat i desenvolupat amb una manera de fer les coses, doncs ara és diferent i hi ha molta gent que ho troba malament o que ho troba fins i tot molt malament.
Ah. És que està començant a generar-se, Genís, una certa sensació de por, no? És a dir, hi ha un futur que se'ns està començant a explicar on en el mercat laboral la robòtica hi té un paper fonamental, on la intel·ligència artificial ens pot arribar a substituir. És a dir, hi ha una part d'aquest futur que l'estem començant... Potser perquè ara tampoc estem en el millor moment des del punt de vista de la feina o hem arrossegat una època molt complicada de feina, eh? Però es comença a dibuixar un futur que hi ha molta gent que li fa por.
Ja, mira, ara jo pecaré d'excessivament optimista, val? Però només vull donar a entendre com de diferents poden ser les coses i que també hi ha escenaris de futur que podrien ser interessants, per exemple. La feina, a més un sistema de reconeixement, un sistema de prestigi i un sistema de realització personal, és, sobretot, un sistema de repartiment de la riquesa. l'activitat, fabricar cotxes o prestar serveis, genera un retorn econòmic, i aquest retorn econòmic torna a la societat, no el captura només l'empresari, torna a la societat, de dues maneres, bàsicament, sous i impostos.
Sí.
L'economia digital el que està provocant és que aquest equilibri, aquest pacte social que teníem de com repartim la riquesa a la població, s'està trencant. Perquè molts operadors digitals, que són supranacionals, tenen la seu, per exemple, als Estats Units, capturen riquesa aquí a Catalunya, per exemple, però no la retornen en el territori, ni amb sous ni amb impostos. Perquè com que són digitals, ningú treballa aquí, i a més, aquestes coses que fan les nostres lleis, que permeten que una empresa americana tributi a Irlanda el que factura a Espanya, pues, el resultat és que aquí ens empobrim, perquè no hi ha, no, ha deixat de funcionar el mecanisme de repartiment de la riquesa.
Trenca d'alguna manera el contracte social al mercat laboral.
Trenca el contracte social. Per tant, el que està passant aquí és necessitem un nou contracte social i l'hem de construir. Vale, aquesta idea, val? Llavors, segona idea. La intel·ligència artificial m'atreu la feina, d'acord? O la robòtica m'atreu la feina. Molt bé. A mi el que em preocupa no és que em tregui la feina. El que em preocupa és que deixo d'accedir al repartiment de la riquesa. Perquè com que aquesta robòtica tributa, vés a saber com, i deixa de pagar sous, jo
em quedo sense
peles. El meu problema no és tant que em quedi sense feina, sinó que, què passa amb els calés que necessito per viure? Si aquesta intel·ligència artificial pagués impostos o el que sigui i ens retornés la riquesa que genera, la repartíssim i a mi em paguessin un sou mensual, de cop i volta poder això de la robòtica m'agrada molt, perquè jo podria estar a casa fent puzzles o cuidant els meus fills i el sistema de repartiment de la riquesa torna a funcionar.
Però aquest món és possible? És a dir, en l'equació de cap a on podem anar, podem entendre que el món podria funcionar així, amb unes màquines que treballen per nosaltres i nosaltres cobrem per mirar com les màquines ens fan la feina?
Ja sé que sona idíl·lic i ja sé que no és realista si tu vols imaginar els propers 5, 7, 8, 10 anys, no em facis posar un calendari.
Sí.
Però com a marc teòric, és el que coneixem com de lògica universal.
Sí, exacte. No, és que anava a dir, això, em sona justament això i el Parlament de Catalunya ho acaba de tombar, perquè justament sembla poc pràctic, sembla molt utòpic o directament llançar els diners.
I té problemes mentals, també. Hi ha gent que, si no té feina, es desnorta. Però, en tot cas, quin és el problema que tinc jo ara per impulsar la renda bàsica universal? Que qui l'ha de pagar és l'Estat. L'Estat la pagaria si cobrés impostos, però resulta que aquesta economia digital no només no paga sous, sinó que tampoc paga impostos. Llavors, el cercle no funciona. Probablement, els propers... És la meva opinió personal, eh? No és l'opinió del Congrés ni la hipòtesi...
Sí.
Però la meva hipòtesi personal és els propers 20-30 anys, per posar una xifra que no sigui curtplacista, la societat ha de discutir com és el contracte social d'una vida digital. Els últims 250 anys, la societat industrial s'ha dedicat a regular les relacions laborals, perquè la feina era el motor que organitzava la societat. Sense un contracte laboral no accedeixes a un lloguer. Sense un contracte laboral no accedeixes a un sou. Sense un contracte laboral no accedeixes a un préstec del banc. El treball s'ha convertit en el passaport de la societat, en el passaport social per operar. Sembla que el nou passaport social serà abans la informació, que no pas el treball. I a mi, com a marc teòric, dic, jo encantat, però... com repartim la riquesa? Llavors, necessitem lleis, necessitem normes, no les tenim...
I sobretot qui treballa, no?, en aquest món, Genís? És a dir, en una estructura com aquesta, entenc que hi ha d'haver gent que treballi per fer que aquesta robòtica, aquesta intel·ligència artificial, etc., funcioni, no? I, per tant, hi ha d'haver-hi una sèrie de gent, segurament molt qualificada, per ser capaços de dissenyar tot això i que tot això funcioni. I deu haver-hi una part de gent de base... que haurà de seguir fent les feines més mecàniques o més automàtiques del dia a dia, però que no es donguin a la maquinària, i s'ha d'acabar trobant tot un gruix de gent intermig que no sabem ben bé què farà.
El que sí que sembla clar, m'he posat en un plànol molt hipotètic i molt futurista, però
sí.
El que sí que sembla clar és que una persona que avui té 18 o 19 anys o 20, que estudia la seva carrera i que té el seu màster i que parla tres idiomes i aquestes coses que es fan avui dia, no té les garanties que tenia jo de sortir-se'n treballant. La probabilitat de que el meu fill accedeixi a una feina de fixa de 3.500 euros mensuals amb un ambient maco és baixa. En canvi, mira, no sé si recordes una escriptora que es diu Espido Freire, que va guanyar el Petit Planeta.
Sí.
L'any 2004-2005, no recordo exactament, va publicar una novel·la, 2004-2005, va publicar una novel·la que es deia Los Mileuristas, que va tenir el seu èxit, anys i no ens en recordem. I aquella novel·la, després dels anuncis que feien a la tele que deien JASP, joven aunque...
Sobradamente preparado, no? Sí.
Val? Es parlava d'una generació que ja tenia això, dos o tres carreres, idiomes i tal, però que no trobava la feina que em mereixia. I l'Espido Freire va posar de moda el terme mileurista per referir-se a persones preparades que, permeteu-me el llenguatge, cobraven una merda de sou de 1.000 euros. Mileurista, era un terme despectiu, un mileurista, només cobra 1.000 euros. Han passat 15 anys, gairebé 20, i ves aplicant la tassa d'inflació i d'encariment que ha tingut la vida, i avui, 20 anys després, qui pillés 1.000 euros.
Exacte.
Que és un reflexe de que el treball ja no és un mecanisme de justícia social. El treball, tu pots treballar i estar a la pobresa.
Ah, però fixa't que han aparegut en aquesta conversa, que em sembla molt interessant, elements com el contracte social, no? Per exemple, d'aquest nou model. Ho dic perquè de tot això, habitualment, se n'ocupa la política, no? La societat articula una necessitat i al final és a través de la política que se li acaba donant una resposta. El problema és que aquests reptes de futur que planteja segurament el mercat laboral en gran mesura són a un llarg termini, però en canvi tenim una política que s'ocupa més de l'urgència del dia a dia que no pas en la gestió d'aquests nous models a més a llarg termini.
Jo, a risc de no dir el que la gent voldria sentir, jo estic convençut que estem en un moment de transició de la història, s'acaba la societat industrial, comença la societat digital, i que una característica que tenen aquests moments a la història és que hi ha un canvi d'escala. Per exemple, el final de la història moderna i l'inici de la història contemporània coincideix amb els moments d'integració territorial, parlo d'Europa. Itàlia, que estava organitzada en ciutats-estat, deixa de funcionar per ciutats i s'estructura al voltant d'un estat-nació. El mateix va passar a la península Ibèrica, el mateix va passar a Alemanya, etc. Un canvi d'escala. Ara estem en un canvi d'escala. La mida, el tamany país, ja no és suficient per gestionar el món, perquè hi ha empreses que operen supranacionalment i el digital això ho fa possible.
Sí.
Tenim monstres com Facebook, Google, Netflix, Spotify, que gestionen centenars, milers de milions de clients a diferents països i diferents continents.
Imagina't, però... i que acumulen unes fortunes que són desmesurades i que estan molt per sobre que els pressupostos o els PIBs de molts països.
Perquè el sistema polític està dissenyat per gestionar països i ara gestionar països ja no és eficient. Llavors, tu necessites gestionar continents, però no tens un sistema polític que ho faci, perquè és claríssim que Europa no acaba de funcionar per defensar-nos bé d'aquesta situació. Per tant, el món necessita dissenyar un nou sistema polític, igual que ho va fer quan va dissenyar el sistema polític dels estats o ho va fer quan va dissenyar el sistema polític de les regions, etcètera, etcètera.
El gran repte és com aconseguir travar les relacions entre els estats i les grans corporacions. I aquests darrers anys hem vist les dificultats que ha tingut Europa, per exemple, en la seva relació amb Google, no? I la famosa taxa Google, o com els Estats Units es van posar les mans al cap amb el que va passar amb Cambridge Analytica i que va acabar, no?, el senyor Zuckerberg en aquella comissió, però que al final no deixen de ser exemples de com fins i tot entitats de la potència d'Europa, entesa com a ens polític o els Estats Units, es veuen superats per aquestes grans corporacions.
Clar, aquestes grans corporacions demostren que les lleis locals estatals ja no serveixen per garantir els drets de privacitat, els drets econòmics i els drets socials de la ciutadania. Per exemple, Jeff Bezos, el propietari d'Amazon,
sí,
o Bill Gates, el propietari, el que va ser el fundador de Microsoft, han reconegut que han guanyat tants cèntims que ells consideren que és excessiu i que tenen la intenció de donar a la societat la seva fortuna. Això ho han dit. Llavors, Bill Gates decideix que tota la pasta que té, per exemple, vol investigar una vacuna contra la malària. Llavors la gent diu, ostres, que bona persona. I jo penso, la meva teoria és que no. Aquesta persona ha acumulat una riquesa extraordinària per una debilitat del sistema fiscal que permetia tributar, ja s'ha vist, malament, i no és ell qui ha de decidir on posa els nostres diners. Això ho hem de decidir nosaltres. Llavors, no pot ser que una persona que captura la riquesa del meu territori intenti fer les paus donant-ho tot a una ONG de Wisconsin. Som nosaltres que hem de decidir...
Bueno, s'assembla bastant a un món medieval en modern, no? És a dir, l'estructura econòmica que s'està tendint a fer amb aquests macrosenyors, no?, que acumulen aquestes riqueses i gent proletaritzada cada vegada més, vaja, potser és una mica exagerada la comparació, però és una mica com el món medieval traslladat al segle XXI.
Clar, en resum, la reflexió que estic intentant compartir és... crec que no es tracta tant de discutir el futur del treball, sinó construir el model de societat digital.
Quan expliques coses com aquestes, Genís, en un congrés com el que ahir començava a Barcelona, tu perceps que la societat, ho dic perquè en un congrés com aquest hi són representats el món empresarial, hi és representat el món sindical, i són els principals líders polítics del país, ahir era el president de la Generalitat, i era el conseller de Treball, tots aquests organismes, aquestes capes socials i polítiques estan disposades a escoltar i a reaccionar a discurs com el teu o com el que va fer el Rifkin o farà el Susskind aquests dies, per exemple, en un congrés com aquest?
Estic convençut que sí, i ara vull ser conciliador. També accepto, però, que la meva reflexió no és gaire útil per a algú que té que atendre a la ciutadania els propers 3 anys, els propers 4 anys, els propers 5 anys. L'agenda laboral d'avui està amb els drets dels treballadors, està amb regular la situació dels riders a Glovo, està amb lluitar contra els, no sé, la precarietat, o etc. Per tant, com sempre, necessitem com a mínim 2 marxes. Necessitem gestionar el curt termini, i això ens ocupa molt, però també necessitem, i aquí és on te faig aquesta humil contribució, necessitem tenir una opinió de cap on anem per poder orientar algunes de les nostres decisions. Perquè si vas conduint sempre amb les curtes, no veus venir les curves. En canvi, si veus venir, si de tant en tant pots posar les llargues i veure per on venen les curves, et prepares i abans d'entrar en la curva ja redueixes o ja acceleres o fas el que hagis de fer. Últimament, no la política, també els líders socials, també els líders econòmics, també els líders empresarials són insuportablement curtplacistes. Sí. Amb això de la societat digital s'ha comprat la idea de que tot és tan ràpid que no es pot pensar a 20 anys vista o a 25 anys vista. Quan algú agafa i diu, fem un pla estratègic 2023-2050, molt sovint se li contesta no es pot, tot és molt ràpid. Sí. Però tu has de tenir una opinió de cap on anem en aquest horitzó del 2050 o del 2080 per poder orientar les teves decisions al dia a dia. Jo crec que jo crec que el sistema de repartiment de la riquesa ha deixat de funcionar i que hem de construir-ne una altra, i que això és una agenda que ens ocuparà els propers 20 o 25 anys, i crec que sense aquesta cosa sobre la taula, discutir el futur del treball és discutir-ho amorrat el dia a dia.
Clar. Segurament, estava pensant, en aquesta darrera reflexió que planteges, Genís, potser la irrupció, com ho ha fet de la intel·ligència artificial d'aquests mesos cap aquí, segurament a partir del ChatGPT, no? I l'explosió que ha significat, potser ha sigut la sacsejada més important o necessària que hi havia per entendre el canvi que ja tenim a sobre. Segurament també ens n'hem adonat una mica que potser anem tots una mica tard, perquè fins i tot hi ha hagut reaccions amb la qüestió de la privacitat de les dades i el ChatGPT i tot plegat. Cada cop i volta ara tots hi correm i resulta que el ChatGPT ja va, crec que és per la versió 4 o la 5, no? I tot just ara resulta que en comencem a parlar, i potser de tota la intel·ligència artificial, no sé si el ChatGPT aquest famós és del més innocent que podem trobar. Però la sacsejada que ha significat segurament ha sigut de les més importants en anys, no?
És un bon exemple de com nosaltres reaccionem a curt de coses que hi ha gent que les ha pensat fa 10 i 15 anys. Això de la intel·ligència artificial, fa 15 anys que s'hi treballa. L'empresa que ha fet ChatGPT va rebre una inversió de Microsoft de 1.000 milions de dòlars fa 7 o 8 anys. Vull dir, hi ha gent que realment té una opinió d'on serem d'aquí 15 anys i està prenent decisions avui. I això és el que hem de començar a fer tots, i deixar d'acceptar aquesta idea de que tot és molt ràpid i no es pot pensar.
La intel·ligència artificial ens farà un món millor, Genís. Jo crec que llancem un missatge en positiu. Malgrat tot, i que ens obligui a fer canvis, ens deixarà un món millor.
No en tinc cap dubte. També és cert que les eines generen riscos. La metàfora que sempre es fa servir del ganivet, que igual serveix per com a eina que com a arma. Però no en tinc cap dubte. Pensa una cosa. El diagnòstic per imatge que t'ha d'anticipar un càncer de mama o que t'ha de fer una prova diagnòstica, sort en tenim de poder fer-lo amb algorítmica, perquè ha millorat moltíssim i salvarem moltes vides. Prendre decisions d'una manera més ben informada i tenint en compte més variables ajuda a prendre algunes millors decisions. També ajudarà alguns delinqüents a delinquir millor, i també ajudarà algunes persones a robar-nos millor. Però jo sempre dic el mateix, la capa digital és un superpoder. Si ets bona persona, amb aquesta capa pots ser superbona persona. I si ets imbècil, amb aquesta capa pots ser superimbècil. Llavors, esperem que el món, les bones persones, tinguem més protagonisme.
Genís Roca, un plaer escoltar-te. Gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Estel.
A vosaltres, un plaer.
Que vagi molt i molt bé. Genís Roca, en directe al matí a Ràdio Estel. Un plaer enorme escoltar-lo sempre, les seves reflexions i aportacions. Ara en seguirem parlant, d'aquesta qüestió. No és menor, en absolut, és una qüestió menor. Avui en parlarem amb la Montserrat Nebrera, amb el Sergi de Maia, amb el Jordi Barbeta. Ho farem d'aquí a 2 minuts, després d'aquesta publicitat ben breu.
Ràdio Estel.